les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
Segurament, algun cop us heu preguntat com fan els historiadors per apropar-se al passat i realitzar les seves recerques sobre, posem-hi, la Catalunya medieval. Potser un dels elements més importants per bastir una recerca sobre el passat són els arxius històrics. A Catalunya tenim la sort de comptar amb una gran quantitat de documents d'època, custodiats en diferents arxius públics i privats, laics o eclesiàstics, locals, comarcals o nacionals, que conformen l'esquelet de moltes de les recerques que es fan sobre el passat. En aquest sentit, l'Arxiu de la Corona d'Aragó és, mai millor dit, la joia de la corona dels arxius catalans. Dins dels seus fons es conserven, entre d'altres, els documents generats pels comtes de Barcelona i reis d'Aragó, i compta amb tal quantitat de registres seriats i documents diversos que és un dels arxius històrics més grans d'Europa i també dels més antics. Avui, aprofitant que enguany es compleixen 700 anys des de la seva fundació, volem dedicar el programa a la història i al funcionament d'aquest arxiu. Benvinguts a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Benvinguts a les Portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, al programa d'Història de la Xarxa des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana parlarem de l'Arxiu de la Corona d'Aragó quan es compleixen 700 anys. Ho farem amb un dels nostres historiadors de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
Què tal?
Bones. I per parlar d'aquest tema, avui comptem especialment amb la visita d'en Quino García, arxiver de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Benvingut, Quino.
Gràcies, bona tarda.
És l'Arxiu de la Corona d'Aragó un dels arxius històrics més grans d'Europa?
Més grans no arribaria a dir que tant, però sí el més important a banda del Vaticà per a època medieval. També per a altres èpoques, però especialment o específicament per a època medieval, no hi ha cap altre al món a banda del Vaticà que es pugui comparar.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs ja estem a un nou programa de les Portes de Troia i com us dèiem, parlarem avui de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. A partir d'ara li direm per la, pel com es coneix...
Per l'acrònim.
Exacte, per l'acrònim, que és ACA. 700 anys, avui ho començarem a desenvolupar, però per qui a això de l'ACA li soni una mica xino, comencem una miqueta explicant què és aquest arxiu. Quino?
Doncs l'ACA en si és, té origen com a arxiu de la monarquia, l'arxiu reial, instal·lat a Barcelona, específicament ja com a tal des de 1318, ara fem 7 segles precisament per això, i des de llavors ha passat per diverses etapes de diferents tipus d'activitat, des de ser l'arxiu de l'oficina de la gestió diària de la monarquia, de la Cancelleria, fins a ser la institució cultural, que és ara mateix una institució cultural oberta, d'accés gratuït, completament oberta al ciutadà, i que volem difondre, aprofitant ara que és el setè centenari.
No sé si vols. Molt bé, hi ha una pregunta, potser, de les més complicades o les més espinoses del programa. Avui en dia, de qui depèn l'ACA? No? D'on penja?
Té dues respostes, vull dir, la primera seria la jurídica. Jurídicament depenem del patronato de l'Arxiu de la Corona d'Aragón. És un patronat que es constitueix a finals de 2006, en el qual hi són representades les quatre comunitats autònomes que en principi estarien afectades, que serien Aragó, Catalunya, Balears, València, i l'Estat, per altra part. Aquest patronat es va constituir el 2006, de moment no ha tornat a reunir-se, tot i que en depenem jurídicament d'aquest patronat. Orgànicament, depenem del Ministeri d'Educació, Cultura i Deporte. Vull dir, nosaltres som funcionaris del Ministeri. Els que treballem, els facultatius de l'arxiu, som funcionaris del Ministeri.
Molt bé, doncs ara ja sabem què és l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Ara ens agradaria saber on el trobem, si caminem, per exemple, per Barcelona, ens el podem trobar.
Doncs bé, ara mateix tenim dues seus, la nostra seu històrica, la nostra seu, en realitat és la nostra seu des de 1853 fins a 1994, que es va obrir la nova seu, diguem, és que és el Palau del Lloctinent, el Palau dels Virreis, al costat i annex al Palau Reial Major, al Saló del Tinell, i que després de la restauració que es va fer entre el 94, bueno, una miqueta després, però que es va obrir, es va reinaugurar el 2006, ara mateix és la nostra seu social, on tenim la sala d'exposicions, saló d'actes per a diferents qüestions, i que també està preparat com a edifici d'arxiu, que sigui que en un futur fes falta o fos convenient. I des de 1994 tenim un edifici de nova planta, que està a la cantonada entre Almogàvers i Marina, allà on fa la rotonda amb la Meridiana.
Sí, quan sortiu de festa per Marina, sí. L'edifici blanc allà davant, no?
Exactament, i que no és el tanatori. L'edifici que no és el tanatori. Doncs allà és on, diguem, allà al parc de l'estació del Nord, és on tenim un edifici de nova planta inaugurat, com ja he dit, el 94, i és on es troba la documentació i on són les oficines dels treballadors i on hi ha el laboratori de reproducció de documents o el laboratori de restauració, etcètera.
Molt bé, al llarg del programa d'avui veurem una mica com es forma l'arxiu de la Corona d'Aragó, com els avatars de la seva història o fins i tot a quins fons custodia i què podem trobar. Però ja que tenim aquí un arxiver de l'ACA, volíem... jo ja vaig passar per això, d'estrenar-me com a usuari a l'ACA, però creiem que és un bon moment, ja que, com deies, és una institució cultural pública de sexe lliure, gratuïta, oberta als ciutadans. És a dir, tenim a vegades la idea que els arxius històrics són només pels investigadors universitaris o pels recercadors, però qualsevol que tingui interès per una recerca o per un curiositat pot anar allà a investigar, no? Llavors, voldríem saber, o volíem que ens expliquessis una mica, de cara a fer pedagogia de l'ús dels arxius públics, què trobaria un investigador o algú que vulgui anar a investigar a l'ACA, com quin és el protocol, què ha de fer?
D'acord. En primer lloc, dic que no hi ha cap tanca, vull dir, qualsevol persona pot accedir-hi, però sí que hi ha una tanca de formació, potser. Perquè al principi, bàsicament, el que necessites per a poder t'enfrontar amb una documentació tan diversa i tan antiga és la llengua en la qual està escrita i el tipus d'escriptura que s'ha utilitzat per escriure aquesta documentació. L'idioma d'administració i de jurídic fins fa no res era el llatí, i el llatí és la llengua dominant, també el català antic, també el castellà antic, aragonès, i hi ha moltes altres llengües, perquè també tenim col·leccions de cartes en àrab, i tenim en hebreu i en grec, en diversos dialectes italians, i fins i tot en algun dialecte alemany. Vull dir, n'hi ha moltes llengües. Aquesta primera tanca té l'idioma, i també filològica, i una altra paleogràfica. És a dir, el poder entendre o poder llegir aquestes escriptures que han anat canviant al llarg del temps, però que no són exactament igual que les que coneixem. Una vegada passat aquesta tanca de formació bàsica, després hi ha informació de servei. La primera vegada que ve un investigador, el rep un de nosaltres, un dels arxivers, i comença un primer assessorament, i a partir d'aquí també se li dona d'alta en el sistema informàtic, en relativament recent, i se li imprimeix una targeta d'investigador i se li dona una contrasenya per demanar la documentació a la sala de lectura. Una vegada ja està passat aquest tràmit, ja pots anar tranquil·lament a la sala d'investigadors, i això sí, sempre amb paper i llapissera, mai boli. Sí que pots portar un ordinador portàtil, no hi ha cap problema, però la resta ha de quedar fora, en unes guixetes ja preparades per a aquesta qüestió. I res, se t'assigna una taula.
El bolígraf és una arma de destrucció massiva.
Sí, sobretot per a la documentació històrica.
Sí, ara potser no estem tan acostumats, però els bolígrafs exploten.
Ostres.
Un bolivic pot arribar a patar, no? Sí. Potser et passa una o dues vegades a la vida, segurament durant el col·le, però imagineu-vos des de casa que et passa
els
usatges de Barcelona del segle XII i de cop i volta...
Un registre de cancelleria amb una taca de boli no seria molt...
Passaria bo a la història.
Una de les,
el Ministeri del Tiempo ho vindria a arreglar. O no.
O no. No ho sabem, però bé, és important la conservació i la preservació de la documentació, és bàsica. És la funció bàsica, a banda després, la descripció i la difusió d'aquesta documentació.
Sí, per això també molts arxius, però l'ACA especialment, heu apostat molt per la digitalització de documents. Això també és una cosa potser...
També participem en el web Pares, que és el portal d'arxius de l'Estat, en el qual hi pengem la documentació digitalitzada, no tota, perquè nosaltres anem a un ritme i ho hem d'enviar perquè ho pengin, i té la seva complicació tècnica, i també totes les descripcions arxivístiques, segons la norma ISG i les diferents adaptacions de les normes actuals de descripció arxivística, perquè el públic pugui accedir a la documentació de la millor manera possible, i també digital, òbviament, hi estem. És el moment de la digitalització.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs ara ja estem situats amb l'ACA, comencem a parlar de la història d'aquest arxiu, que com dèiem fa 700 anys, i per tant podem situar la seva creació l'any 1318, Quino.
Sí, efectivament, de fet conservem una anotació en un llibre del Mestre Racional, la qual és l'albarà de pagament de les obres del nou arxiu. De fet, el 1318, aprofitant les obres de la capella de Santa Àgueda, diguem-ne, el rei Jaume II, o el seu staff administratiu més bé, decideix que l'espai que ocupava l'antiga capella reial es dediqués a dipòsit d'arxiu centralitzat. Fins a aquell moment hi havia diversos dipòsits, la monarquia medieval en si és per definició itinerant, i l'administració va darrere el seguici reial i va dipositant els documents en llocs de confiança, generalment convents, monestirs de confiança reial, especialment doncs, a Barcelona, per exemple, la Casa de l'Hospital, o el ara famós monestir de Santa Maria de Sigena, que era un dels dipòsits, un lloc on el rei tenia dues caixes o dos sarcons amb documentació, que de fet conservem, diguem, les cartes del rei a la priora demanant-li documentació i les relacions d'alguna de la documentació que ja s'hi conservava. Doncs a partir d'aquell moment, de 1318, es decreta que la documentació ha de conservar-se en aquest espai concret.
Molt bé, i ara has encetat un tema també dels que bueno, no aixecen polèmica, bueno, tota la polèmica que pot aixecar els arxius medievals, però tot i que l'ACA com a tal, o l'arxiu reial dels reis d'Aragó es funda el 1318, almenys físicament, abans, com tu deies, ja hi havia conservació de documents. De fet, a l'ACA conserven diplomes del segle X, del segle XI... Hem de pensar que abans hi havia ja alguna consciència arxivística o hi havia algun arxiu anterior i que aquest de 1318 sigui l'hereu, per exemple, un arxiu de Jaume I o dels Comtes de Barcelona?
En certa manera, ja diguem que té molt a veure en el que acabo de dir, vull dir que la documentació estava dipositada en llocs de confiança. Sí que hi ha hagut molt de debat sobre si hi havia un arxiu en època comtal o no hi havia. En tot cas, hem de tenir en compte molt l'extensió de les capacitats de llegir i escriure en època medieval, i això implica que també el grandíssim cost de la matèria escriptòria, vull dir, el pergamí implica matar animals i una elaboració molt cara, vull dir. I, òbviament, la quantitat de la documentació no podia ser molt gran i tampoc hi havia, diguem, exactament la consciència, la capacitat d'escriure i de llegir està molt reduïda a l'àmbit eclesiàstic, especialment. Només ja més endavant, ja a partir de la penetració del dret romà i de l'enfortiment de la figura del monarca i l'expansió territorial, és quan començarà també l'accés a nous materials, a fer-se més normal l'ús del paper, i també el desenvolupament de l'administració, que va aparellat al que acabo de dir, i a partir d'ahí sí que diguem, la consciència arxivística és una de les primerenques a Europa. Sempre, de fet, el 1346 s'anomena el primer arxivar amb aquest nom, vull dir, per el cerimoniós, nomena Pere Pasella o Parcella, no està molt clar exactament la pronúncia del nom, el nomena com a arxiver, és un dels escrivans de la Cancelleria, de l'Oficina de Gestió de la Monarquia, aquí nomena tinent les claus del seu arxiu o arxiver, amb aquest nom. I des de llavors sempre hi ha hagut un arxiver.
I la decisió política d'organitzar de nou tot aquest arxiu comtal a partir del 318, de 1318, de Jaume II, és per aquests motius que estàs esmentant ara.
Bé, també Jaume II ve de ser, abans que rei d'Aragó, és rei de Sicília. Sicília ja anteriorment està molt a prop del Vaticà i està molt imbuït per el sistema administratiu del Vaticà, i aquest és el que ha begut Jaume II quan arriba aquí amb el seu, diguem, amb el seu staff administratiu, i serà el que trasplantarà aquí aquesta manera de funcionar, una manera de funcionar que té molt a veure amb el dret romà, amb el Ius Archivi, és a dir, i la fides pública, és a dir, la fe pública es garanteix per una part amb els notaris, el notariat que ve del mateix lloc, del desenvolupament del dret romà a Bolonya, a la Universitat de Bolonya, diguem, i tot allò que està dipositat a l'arxiu que protegit per l'autoritat del monarca és cert i és veritat. Uh-huh. Vull dir, i d'aquesta manera comença a cimentar-se també l'estatalització, és a dir, la creació d'un estat, d'una administració pública, en certa manera.
Sí, de fet, Jaume II, de tots els reis d'Aragó, potser és dels que tenen menys fama, no? O almenys potser no ha traspassat a l'opinió pública com Jaume I o Alfons el Magnànim, no? O Ferran el Catòlic o Pere el Cerimoniós, no? Si féssim un rànquing de quins són els reis més molons de la corona d'Aragó, potser Jaume II no sortiria si preguntéssim a la gent del carrer, però jo és un rei que li tinc molt carinyo perquè precisament diguem és el que crea l'Estat, no? O crea sí, l'administració de l'Estat, no? Crea tota una sèrie d'institucions i fa una sèrie de reformes que són les que permeten que avui parlem de les institucions de la Corona d'Aragó, no? No només la Cancelleria, l'Arxiu, sinó, i coses com el mestre racional, no? El portar una comptabilitat de la monarquia, portar un recull de totes les eines de
fiscalitzar els comptes de les altres, no? Oficials, vull dir, tenir un tribunal de comptes en poques paraules.
Sí, i això potser és el que diferencia el nou arxiu aquest nou arxiu reial del que parlàvem abans, no? I tu has definit molt bé que aquests arxius eren dipòsits de memòria. Perquè al final i ara ja no estem en una fase a partir de 1318 de dipòsits de memòria, en el sentit, no, de la memòria dels comtes de Barcelona, no, els documents que legitimen o que creen el llinatge o la idea del domini del territori, sinó que són cada vegada més arxius del dia a dia, no? De comptabilitat.
Sí, aquesta filosofia estaria més encarnada en el Liber Feudorum Major, per exemple, que és un cartulari reial, en el qual, diguem, el primer comte rei, Alfons el Trobador, Alfons I de Barcelona, segon d'Aragó, diguem que recull tota la documentació en la qual se sustenten els seus drets feudals. Sí, un cartulari medieval seria, diguem, aquesta memòria del rei o dels comtes, o etc. Però ja s'està, diguem, fonamentant un estat. I en aquest moment ja diguem que la dinàmica és molt diferent.
I a més, també ho deies de la teva resposta inicial, és no només, o la gràcia de l'ACA, o moltes de les seves virtuts, una d'elles és la seva antiguitat. És potser, si descomptem el Vaticà, no? Que ja sabem que funciona en el seu ritme, és el primer arxiu estatal europeu, per entendre'ns.
I a més el de més llarga durada,
sí,
perquè
possiblement
com a institució administrativa viva, ara mateix no n'hi ha cap altra tan antiga.
Sí, de fet, perquè els nostres oients es facin una idea, la documentació seriada de registres de cancelleria fins i tot és anterior, no? A partir del segle XIII
sí. Tenim
registres, sèries de cancelleria, sèries de documentació...
No tan desenvolupats com posteriorment, però sí.
Però a partir de principis del XIV podem tenim no? Any a any, dia a dia, sí. Setmana a setmana, tota la documentació o bona part de la documentació que expedia l'Estat.
Aquí caldria explicar què és un registre de cancelleria, suposo.
Què és un registre de cancelleria?
Abans he parlat del dret romà i del notariat. Un notari, per explicar d'una manera gràfica, un notari té el seu protocol, en el qual anualment va recollint tota la documentació de la qual hi dona fe. Doncs, a fi de comptes, un registre de cancelleria és més o menys igual. Vull dir, són llibres en els quals, en principi, eren plecs de paper que finalment s'enquadernaven, en els quals els escrivans reials van prenent nota, al principi de manera etcèterada, però després a text complet, a mesura que es va desenvolupant, de tota la documentació que emana de l'autoritat del monarca. I això es va enquadernant i es va classificant per sèries, ja sigui el comú, que és tot allò que va amb el segell comú, ja sigui armatà i tot allò que té a veure amb l'armada, o registres de sèries específiques, depèn del protonotari de cada moment, que és el cap de la cancelleria. Diguem que es va produint aquests llibres, que tindrien, com ja he dit, el mateix caràcter que un protocol notarial, i a partir del qual diguem que s'expenderien els documents informe a les parts previ pagament del dret de segell, que era una de les dels ingressos bàsics del que vivia la cancelleria i l'arxiu.
Diguem que aquests registres de cancelleria són l'original, no?
On es registren... la matriu.
Tots els documents que després... De fet, és una cosa que encara avui la gent que hagi patit el dolor que es passa per un notari, a la sala d'espera ja veu tots aquells registres notarials per any, és també el mateix, no?
És la mateixa filosofia, tot i que no sempre siguin anuals ni tinguin una ordenació clara. I a més, ha passat molt de temps i l'arxiver havia de reunir-los perquè els oficials, els escrivans, anaven amb els seus llibres i en ocasions havien de reclamar-los a les vídues, en ocasions... Però sempre hi ha hagut un arxiver que s'ha ocupat d'aquestes coses, com a mínim un. Ara en som uns quants més, però com a mínim una ciutat que s'ocupava de mantenir l'arxiu íntegre. I hi havia una normativa, de fet, des del cerimoniós mateix, diguem, estableix les primeres ordinacions, no les ordinacions dels cerimoniós, sinó les pròpies de l'arxiu. Com ha de funcionar, com s'han d'instal·lar la documentació, quan, qui ha de treballar a l'arxiu, etc. Vull dir, ja està establert des d'una època tan primerenca.
I es conserva alguna cosa d'aquesta organització original? No, potser la de Jaume II o aquesta ordinació de Pere el Cerimoniós. Encara avui l'arxiu d'Aragó es pot rastrejar aquesta organització medieval a nivell de...
Es pot rastrejar perquè conservem el que nosaltres diem la sèrie de memorials, que són els treballs arxivístics, els arxivers al llarg del temps. Després sí que hi ha hagut diverses reorganitzacions, però la més important és la del 18. Abans, diguem que s'organitzava més o menys per armaris i prestatges o sacs, per territoris, per rendes, per allò que interessava a l'administració del monarca. Serà ja a partir de la il·lustració i de la conversió de l'arxiu ja en un... ja no en un arxiu viu que està al servei de l'administració reial, sinó ja un arxiu ja històric, tot i que en aquest moment encara no obert al públic, a mitjans del segle XVIII, quan, diguem, es reorganitza, es racionalitza segons les llums de la il·lustració, de manera que es organitza tot cronològicament, per formats, etc., de manera que tenim els llibres, tot i que els registres de cancelleria sempre han sigut una sèrie a part, doncs tot allò que estava en lligall per una part, tot allò que estava en pergamí per una altra, avui cronològicament per regnats.
I ara em venia al cap una cosa, devia ser tremendament complicat, és a dir, ja ho és ara, no? A nivell arxivístic, el que és un arxiu modern, no? Uns arxivers amb formació arxivística, amb una metodologia, una nomenclatura internacional que fa que tot vagi on ha d'estar, però jo pensava, per exemple, jo era incapaç de saber on tenia els apunts durant la carrera, o on tenia els llibres que necessitava, i això que, bueno, que la meva habitació no era molt gran. Com, en època medieval, o al segle XV, al segle XVI, com es trobaven les coses? És a dir, perquè jo imagino que no vindria la mare de l'arxiver, no?
No, però l'arxiver, la seva feina trobaré, era aquesta. No? La seva feina era fer índex, fer inventaris, fer, etcètera, per poder trobar la documentació que li demanaven, perquè és un arxiu viu, que podia tenir en qualsevol moment la demanda de qualsevol oficial o del mateix rei, d'uns documents determinats com a antecedent o com a recolzament de qualsevol decisió o qualsevol acció.
I com a curiositat, hi ha casos o hi ha exemples o anècdotes que busquen la documentació i no la troben?
Sí que n'hi ha.
Perquè devia ser també...
Sí, perquè conservem...
El dia a dia, no?
Sí, el dia a dia d'això no s'ha pogut trobar, però generalment funcionava. Generalment es trobaven les coses. Però sí que hi ha casos, sí.
Molt bé, doncs avancem una miqueta més en aquesta història de l'arxiu de la Corona d'Aragó, perquè a banda del moment de la seva creació, que ja hem explicat abastament, de quins altres moments de la història de l'arxiu podríem parlar? Què en podríem destacar? Quino?
No, ja he parlat de l'època de la Il·lustració, diguem, a partir de la nova planta borbònica, diguem, que la nova administració deixa, diguem, de banda aquest arxiu. A partir de 1727 ja no rebrà nova documentació, i això es mantindrà fins al segle XIX, quan ja el seu caràcter és diferent. I a partir d'aquest moment ja comença a ser un arxiu històric, patrimoni de la monarquia. Començaran a fer-se treballs a bastament, perquè s'estan començant a escriure les històries, no només les històries nacionals, no només aquí, sinó a tota Europa, totes les contenciosos per la propietat de la terra, els canvis de règim, etc., que està passant, i és quan es crea la paleografia, quan es crea la diplomàtica, totes les disciplines que estan dedicades a determinar l'autenticitat dels documents en un judici, en poques paraules. I, diguem, en aquest moment, l'arxiu ja és un arxiu tancat, ja no rep nova documentació, comença a ser reorganitzat per aquesta funció que té de proveir d'informació, i no serà fins a, més o menys, al segle XIX, bueno, i també és aquest el moment en el que rep ja oficialment el nom d'Arxiu de la Corona d'Aragó. Fins llavors es podia dir que era l'arxiu que el senyor rei té a Barcelona, o l'Arxiu Reial de Barcelona. No hi havia un nom concret. Des del segle XVI més o menys començava a córrer el nom d'Arxiu de la Corona d'Aragó, però no serà fins al projecte d'un arxiver que es deia Francisco Javier de Garma i Duran, que va tenir el projecte d'unificar tots els diferents arxius que hi havia a diferents llocs de la corona en aquest, perquè no hem parlat que al segle XIV, bueno, al segle XV, es fan es constitueixen, diguem, els arxius reials a Saragossa i a València. Perquè, aprofitant diverses avinenteses, diguem que les elites d'aquests llocs volen tenir a prop els registres de Cancelleria, especialment, que els afecten més, i la documentació que més els afecta i es crea, el que ara es coneix com l'Arxiu del Regne de València, que encara es manté, o el seu equivalent a Saragossa, que el segon setge francès, a la Guerra del Francès, es va cremar, i que es conserva molt poca cosa a l'Arxiu de la Diputació de Saragossa. I, a partir d'aquest projecte que té Garma de tornar a reintegrar no només aquests arxius, sinó també el de l'Audiència de Mallorca, aquí, a Barcelona, doncs, comença a fer-se córrer el nom d'arxiu de la Corona d'Aragó, i ja en el reglament de l'arxiu que es promulga en 1754 és quan rep oficialment el nom actual d'arxiu de la Corona d'Aragó. I ja posteriorment ja n'hi ha un altre personatge important, un arxiver important, que és Pròsper de Bofarull i Mascaró, ja al segle XIX, a partir de 1814. Bofarull és un advocat de Reus que va estar intentant treballar d'advocat durant la Guerra del Francès, va estar a Cádiz, de fet va intentar treballar com a advocat i va estar, mentre estava creant la Constitució de Cádiz, ell estava allà present, tot i que no va participar directament. I finalment, en tornar a Catalunya, va trobar la vacant de l'arxiu, era un home erudit i ben format, i finalment la va aconseguir, és un home molt persistent.
I pròsper.
Sí, i també estaria en Don Francisco, Don Manuel, que serien els següents Bofarulls. Però bé, diguem que aquest senyor aconsegueix la vacant i serà realment qui convertirà l'arxiu en el que és ara mateix. És el qui ens dona el caràcter que té ara, de caràcter d'institució cultural per a la recerca i la difusió històrica. També està coincidint que Bofarull també és pràcticament el pare fundador de la historiografia romàntica catalana. Vull dir, és ell que escriu una obra capdalt, que són Los Condes de Barcelona Vindicados, i també estableix, ja fora de les llegendes i de tot el que hi havia sobre Guifré el Pilós o el Comte Arnau, estableix exactament, científicament, la successió dels comtes de Barcelona i reis d'Aragó basant-se en els documents. No només és el moment de la historiografia romàntica, sinó també del positivisme, és a dir, de la història basada en els documents i en la crítica dels documents, establert a partir de l'estudi de l'heurística dels documents. I bé, doncs Bofarull serà també qui obrirà l'arxiu a la investigació, diguem que mantindrà correspondència amb els erudits més importants d'Europa en el moment, i també en esdevenir aquesta institució com a institució cultural es dedicarà a recollir tota la documentació de les institucions que estan desapareixent en aquest moment, en aquest canvi, en aquest 19 tan convuls en el qual hi ha diverses desamortitzacions. Doncs recull les biblioteques de Ripoll i Sant Cugat, la documentació dels ordres religioses de Catalunya en general, i de la Universitat de Barcelona, o dels dos bandos de la Guerra del Francès, tant de la Governació General de Catalunya com de la Junta Superior de Catalunya, i molta altra documentació que va recopilant i va recollint, i anirà també posant les bases perquè altres arxius s'incorporin. Pues, per exemple, hem parlat abans del Mestre Racional o el Batlle General de Catalunya, que tenien els seus propis arxius i que acabaran amb el temps ja més endavant, però acabaran també formant part de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, i posteriorment s'afegiran altres. Diguem que Bofarull és qui li dona el caràcter que té actualment, encara no obert a tothom, perquè encara no estem en l'època actual, però sí que és qui li dona el caràcter, diguem, de font de la història i obert a la investigació.
Sí, potser els nostres oients ja estan fent-se una idea de... Perquè nosaltres podem dir que l'Arxiu de l'Aragó, l'Arxiu de Corona d'Aragó és un arxiu importantíssim a Europa, o un arxiu fantàstic per anar a investigar o a fer recerca, però el que està quedant clar és que és un arxiu amb uns fons enormes, no? Perquè ja ha anat sortint no només l'arxiu o la documentació dels comtes de Barcelona Reis d'Aragó, sinó independentment de que després del segle XV també es creïn aquests arxius a Aragó i València, però tenim milers de registres de cancelleria, d'aquests registres de funcionament del dia a dia.
3.600...
Sí, medievals, amb 3.000 i pico. El que deies de Mestre Racional, del Batlle General de Catalunya, de Reial Patrimoni, doncs, no només
sí,
el dia...
Patrimoni. En realitat, ara mateix aplegaria aquests dos oficials, que són els oficials econòmics. El batlle és el gestor del patrimoni reial. i el mestre racional és fiscalitzador dels comptes dels oficials reials. Vull dir.
Llavors tenim una gran quantitat de documentació estrictament de l'administració la medieval i moderna del territori, però a més al segle XIX comença a conformar-se un arxiu encara més global, no? Com deies, sí. A partir de les desamortitzacions, els fons eclesiàstics, fons...
Ja lligant amb allò de l'arxiu comtal, la documentació més antiga que entra en aquest moment, vull dir, perquè és la que prové dels monestirs i dels convents, i que després en organitzar-se, diguem, cronològicament per regnats, doncs ara podem llegir pergamins de l'època de Guifré el Pelós. Sí, són de l'època, però no són del seu arxiu.
Sí, aquí...
I poden haver arribat de qualsevol, de moltes procedències que més o menys les podem reconstruir.
Aquí ha fet molt mal, bueno, molt mal, ha fet molt bé la tasca d'edició de documents i de creació de diplomataris, però la mala elecció o la incorrecta elecció dels noms alguna vegada a l'hora de fer diplomataris ha fet creure, no, que hi havia un arxiu comtal, no? De cop i volta no cal dir noms, no? Però 5 volums de l'arxiu dels comtes de Barcelona, quan realment és documentació de l'època dels comtes.
Sí, que possiblement ve d'un monestir, d'un convent o de qualsevol institució, especialment eclesiàstica.
Però sigui com sigui, sí que si volem que els oients quedin amb alguna cosa és amb la gran potencialitat dels fons de l'arxiu, sobretot ja a la baixa edat mitjana, no? A partir del segle XIV, del segle XV, a l'ACA es pot trobar de tot, pràcticament.
Sí, i a nivell europeu. Vull dir, de fet, no ho he esmentat, però sí, estem dins de la xarxa del segell de patrimoni europeu. O sigui, formem part del patrimoni europeu.
Què és exactament?
La xarxa de segell de patrimoni europeu és una xarxa de llocs, té la seva pàgina web, que estan relacionats directament amb un patrimoni que, material o immaterial, perquè van des del Palau Imperial de Viena fins a nosaltres, passant per el barri, diguem, de les confraries de Tallinn, a Estònia, diguem que és una xarxa de llocs de patrimoni europeu. També està la Ciència d'Estudiantes de Madrid, dins d'aquesta xarxa.
Jo ara que hem vist, abans de el que queda de programa, dedicar-nos una mica, que ens expliquis una mica més fons per fons o quins fons especials té l'arxiu, insistir en això, no? Que és un arxiu per l'època medieval, ja saps que aquí som molt... molt de l'edat mitjana, és un arxiu fantàstic, com no hi ha un altre gairebé a Europa, no? En el sentit de que té sèries o registres seriats i coherents des del segle XIV. I això, per exemple, no està a Anglaterra, no està a França. És a dir, que aquesta idea de que moltes vegades els grans jocs per fer història medieval a Europa, no? Doncs són el Regne de França, el Regne d'Anglaterra, no? L'imperi germànic, quan realment els dos jocs on millor, on més eines té un historiador per entendre com és l'edat mitjana, és Itàlia.
El que es conserva, perquè també el problema de la Guerra Mundial va tenir molts problemes.
Sí, però ja, per exemple, nosaltres sempre sempre tens enveja del que no tens, no? Jo sempre tinc molta enveja dels manuals notarials italians del segle XII, no? Clar, tothom, un investigador castellà ens diria, home, no
si te'n vas a l'arquivio no de Tini di Prato, doncs, clar. Òbviament.
Però això ja és gairebé una reflexió general, no? Que és curiós que al final la gran història europea sempre es fa pensant en clau francesa, en clau anglesa, quan el gran arxiu medieval que permetria veure com és el dia a dia de les institucions, com és la diplomàcia, l'economia, el funcionament institucional, és realment l'arxiu de la Corona d'Aragó.
Si anem ja també a qüestió de relacions internacionals, el segle XIV és especialment prolífic en la correspondència. Amb tot el Mediterrani i amb mitja Europa o gairebé tota Europa, vull dir, d'aquesta època tenim moltíssimes cartes o moltíssima, diguem, intercanvi epistolar amb els territoris musulmans del Mediterrani. Per exemple, tenim una col·lecció de cartes àrabs impressionant, que van fer una exposició fa uns anys i que es pot trobar, diguem, encara al catàleg a internet i es pot consultar. I és molt interessant també tota la correspondència amb totes els poders europeus que hi ha en aquest moment. És una època de conflictes continus, d'aliances i de no aliances i de confrontaments, i és molt interessant de recibir perquè hi ha una gran col·lecció de correspondència rebuda i en alguns casos la enviada.
Però com l'enviada, que hauria d'haver-la conservat, és que la rep i allà no.
Exactament.
Llavors, la meva pregunta, després d'aquest gran preàmbul introductori, és com està situat l'ACA dins d'aquest reconeixement internacional o de l'àmbit de la recerca internacional? Rebeu molts investigadors internacionals a l'arxiu o hem de pensar... Jo ja sé la resposta, eh?
Sí.
Però de cara als
oients...
Jo sóc habitual, ja ens coneixem. Però quin impacte o quin reconeixement té l'ACA o quina presència d'investigadors internacionals us trobeu a l'arxiu?
Vull dir, en certa manera som més coneguts a l'exterior que a l'interior. És una joia desconeguda de Barcelona, vull dir. Però a nivell internacional sí, tenim, de fet, moltes vegades a la sala hi ha més investigadors que venen especialment de Sardenya, perquè som el seu arxiu, som l'arxiu de Sardenya, Sardenya forma part de la corona i ja s'administra des d'aquí, tot i que allí també els oficials reials tenien el seu arxiu, finalment va ser transferit aquí, una part s'ha perdut, una part no es coneix, però... diem que sí que es pot reconstruir l'arxiu de Sardenya i els investigadors sards venen aquí, a més venen molts i molt sovint, però també de molts altres llocs del món. Vull dir, venen d'Anglaterra, venen d'Estats Units, solen venir, sobretot als estius solen venir bastant gent d'Estats Units, de Canadà, de França. A França tenim una colònia francesa més o menys, de fet avui n'hi havia una, en aquest moment n'hi havia una, però normalment solen haver-ne dos o tres. I bé, tot i que la quantitat d'investigadors que venen amb el pas del temps ha anat minvant, en part per la digitalització i de la publicació a internet, en part perquè no està, diguem, els estudis històrics no estan tan de moda, no hi ha tantes tesis doctorals, no hi ha tants alumnes a la universitat.
Ara hi ha més màsters, però es veu que no cal fer el treball de fi de màster, no? Mm.
O que, diguem, que els treballs de fi de màster ja no són tan apegats a la de recerca amb la documentació, sinó de recerca bibliogràfica. Diguem, són tendències que en cada moment poden ser diferents, no? Però, diguem, no hi ha el nivell, ha baixat per aquestes qüestions, però tenim més o menys una colònia bàsica d'investigadors amb diferents motivacions, no només universitaris, sinó també, doncs, entre altres fons que conservem la delegació d'Hisenda de Barcelona del segle XIX, que és una de les últimes coses que ha entrat a l'arxiu. Clar, la contribució territorial, la contribució, diguem, industrial, tot això, la gent que vol resseguir un negoci familiar o el rec comtal o la construcció de places de braus, tot això ho busca aquí. És un exemple com qualsevol altre. I, diguem, també tenim documentació notarial que va ingressar a l'arxiu després de la Guerra Civil. Diguem que al 36 hi ha una ordre de la Generalitat Republicana que la documentació notarial es concentri a Pedralbes, al monestir de Pedralbes de Barcelona, i allò es fa d'aquella manera, en alguns casos arriba majoritàriament de la província de Barcelona. I després de la guerra, diguem que el Servicio de Recuperación Bibliográfica y Documental ho agafa tot i ho diposita a l'arxiu. Nosaltres hem intentat donar-hi ordre i descripció per a que això pugui estar a l'abast de tothom i al mateix costat, i molta gent ve a consultar aquests fons notarials. També.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
No hi ha música aquí?
No, però no ha estat, no... Aquí no hi havia música. Ah, vale, perfecte.
Vale,
perfecte,
vale.
Perfecte.
Com hem dit al principi del programa, com ha dit el nostre convidat d'avui, l'Arxiu de la Corona d'Aragó és un dels arxius històrics més grans d'Europa. Ja hem anat parlant una miqueta, però continuem, perquè el fons documental, com hem dit, és molt ampli. Si podem seguir destacant aportacions que puguin valer la pena conèixer per part dels nostres oients del que podem trobar-nos en aquest mega arxiu que és l'ACA.
No sé, ara mateix podríem dir que està dividit a nivell funcional en 9-10 seccions, perquè podem parlar de diversos i col·leccions, o diversos i col·leccions, Però diguem que el fons bàsic és l'Arxiu Reial, la Reial Cancelleria. Després, fruit d'aquell projecte de Garma al segle XVIII, ja posteriorment, al 1854, arribarà el fons del Consell d'Aragó, que en definitiva no és el seu arxiu natural, perquè el Consell d'Aragó és un dels consells del règim polisinodial de la monarquia hispànica i té el seu arxiu propi, que seria l'Arxiu de Simancas, com la resta de consells de la monarquia austracista. I diguem que arran del projecte de Garma, després reprès en certa manera per Bofarull, s'aconsegueix que aquest fons del Consell d'Aragó, que bàsicament és l'administració reial, també exactament igual, amb una distribució molt semblant a la que hi havia aquí a la Cancelleria, a Barcelona, diguem, es trasllada també a l'Arxiu. De manera que tenim moltíssima documentació al respecte. I això per una part. Després també, entre moltes altres institucions que s'han incorporat a l'Arxiu com a institució cultural, doncs hi ha la Diputació General de Catalunya, o Generalitat, les ordres religioses i militars, diguem, especialment el fons de l'hospital, que es manté més o menys intacte, però també som l'arxiu del món que més documentació té sobre l'ordre del temple. És un dels fons fundacionals de l'arxiu.
Això està molt bé, perquè només us falten dos fons per passar-vos l'edat mitjana, o la història. Sí. No? Que teniu els templers, us faltaria els nazis i els ovnis.
Nazis i ovnis ja seríeu, no tenim.
I això ja seríeu els ovnis, ja seríeu Canal Història.
No, sí, de fet, una de les primeres coses que fa Jaume II és quan l'ordre del temple, diguem, hi ha el judici i tota l'anul·lació de l'ordre del temple, és incautar el seu arxiu. Una qüestió econòmica, bàsicament. I és un dels fons fundacionals de l'arxiu quan el funda. Després, com una part dels territoris que controlava el temple passen a l'ordre de l'hospital, diguem que es repartirà aquesta documentació. I després aquesta documentació també es dividirà, com ja he dit abans, en l'ordenació a partir del segle XVIII. De manera que no podem reconstruir tot l'arxiu del temple com seria, però que en part per la que es va quedar i en part per la que ha tornat després amb l'arxiu de l'hospital, de l'ordre de l'hospital, dels hospitals de Sant Joan, doncs diguem que hi ha moltíssima documentació sobre el temple, potser no hi ha més al món, hi ha cartes, autògrafes, no, però sí, de Jacques de Molay. De fet, farà 2 anys van descobrir un altre. I totes administratives, poca cosa. Vull dir, ni ovnis, ni... Tot molt arrelat. Molt arrelat a la Terra.
No us arriben a l'arxiu escriptors de novel·la històrica?
No, de fet, el que m'agrada fer la broma és que, tenint tantíssima documentació sobre el temple, mai he vist entrar per la porta d'en Brown. De manera que no, realment n'hi ha, en algun cas sí que he conegut algun novel·lista, però no molt conegut.
Llavors es diu el pecat, no? Però no, sí, el pecador. A mi, jo sóc un enamorat de l'arxiu del Con Aragó, de l'ACA, perquè més, bueno, vaig allà, ja ho saps, que m'he passat molt temps allà per la tesi doctoral i per mirar altres coses, i jo sóc un enamorat de l'arxiu en general, però de la Cancelleria en particular, perquè és potser no la gran desconeguda, però sí potser la gran joia dels medievalistes, i que moltes vegades no s'acaba de treballar gaire, precisament perquè és un registre brutal. No? Perquè ja ho explicaves abans, aquests registres de Cancelleria que en el cas consigna per escrit el dia a dia de les diferents operacions a la corona, no? Des de... Perquè els oients es facin una idea, és un magma immens en el que en el mateix full pots trobar-te l'ordre del rei perquè li enviïn 50 formatges perquè vol fer un sopar de gala amb els seus amics, i a l'altra banda del document, doncs, tens la venda d'un castell, i passes pàgina i tens una concessió de privilegis a la vila de Granollers per construir la muralla, no? I llavors en 3 pàgines tens 3 temes d'investigació completament diferents. Sí. I estem parlant de milions de documents, no? Hi ha milers de registres, però hem de pensar que un registre és una recopilació de documents.
Sí, més o menys contem que poden ser llibres en grandària foli, enquadernats en pergamí, d'uns 180-200 fulls cadascun.
dos, tres documents per
foli.
Per foli, multipliqueu.
Sí, de vegades n'hi ha un document que ocupa 10 folis i de vegades n'hi ha 4 documents en un foli. Vull dir,
en tot cas, diferent. Estem parlant de milions de documents. Per exemple, potser 1 milió de documents pel regnat de Pere el Cerimoniós.
Sí, que és el moment de la gran explosió. És quan de veritat comença a expandir-se l'administració i amb ella la producció documental, òbviament.
I després ja hi ha altres, és a dir, no, els nostres oients que no es pensin que només hi ha cancelleria. Ja, per exemple, parlaves abans de la Reial Audiència, no? Hi ha tota una sèrie de plets que també són fantàstics, no?
Sí, però l'Audiència té una cosa, no estem en el moment, la separació de poders és molt recent. Vull dir, l'Audiència és un òrgan de govern. Per una part ja té la seva part judicial i especialment a partir de l'època de la reforma borbònica, de la nova planta, és quan ja serà l'òrgan de govern absolut, no? Però no hi ha separació de poders, per tant, la Reial Audiència és tant el lloc on trobaràs els plets civils. Dels plets criminals s'ha conservat alguna cosa, però més sentències i altra cosa, però no els plets en si, però hi ha moltíssims. O sigui, només la part de plets civils ocupa 2 cambres. Vull dir, és bastant important la gran quantitat de documentació que hi ha. I ja a partir de la nova planta, el que avancen els registres de Cancelleria començaran, diguem, ja amb una altra manera de redacció, amb una altra, perquè respon a una administració diferent, però continua fins al segle XIX amb els registres de l'Audiència, que també es van incorporar posteriorment quan ja la seu era una institució cultural.
Sí, els processos judicials són fantàstics perquè us feu una idea, són llibres on es recull tot el procés judicial, no? Amb el que diu una part, amb el que diu una altra, amb els testimonis de les parts, moltes vegades amb redactats en català, no? Perquè són testimonis orals, amb cartes que es presenten com a proves. Llavors, cada plet judicial, de fet jo avui estava a l'ACA,
és una història,
també,
perquè a més moltes vegades diguem que s'escriu en la llengua que parla del testimoni.
Llavors, com a, ni que sigui com a estudi filològic, és genial, no?
I social. O com a en alguns moments el canvi d'idioma, per exemple, de la noblesa. Mm-hmm. En alguns casos el plet està redactat en llatí quan parlen els nobles en castellà, quan parla el poble plas en català. Vull dir, trobes diferents llengües i en alguns casos fins i tot en àrab. Vull dir, i s'intenta transcriure el que s'està passant a la sala.
I no només això, si no fos suficient, com deies, com ha anat sortint al llarg del programa, hi ha un gran fons d'institucions monàstiques o eclesiàstiques procedent de les desamortitzacions. Que, més o menys també per fer-nos una idea, què podíem trobar en aquests fons?
Doncs, primer, el gran priorat de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem, de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, que aquest sí, es va incorporar complet, i després tota la documentació que va ser desamortitzada en els moments de Mendizábal, Madoz, diguem que es va dipositar després de la desamortització en 2 llocs bàsics. Un que era la Delegació d'Hisenda de Barcelona i un altre que era la Biblioteca de la Universitat. D'allà és on es van transferir. Per això ara quan vens a l'arxiu has de demanar Monacals Hisenda, Monacals Universitat, per la procedència, simplement per una tradició d'on ha vingut. Després es va fer una ordenació per ordres religiosos, doncs, benedictins, caputxins, etc., i a partir d'ahí per convents o per monestirs. I d'aquesta manera doncs, tenim distribuïda o tenim organitzada la documentació i descrita la documentació. I tenim una grandíssima varietat. Monges santiaguistes, monjos caputxins, descalços i calçats, de tot tipus. I una gran quantitat de documentació. I les parts que es conserven de les biblioteques amb grans manuscrits de Ripoll i Sant Cugat, dels monestirs de Ripoll i de Sant Cugat, amb gran quantitat de manuscrits il·luminats que, per cert, són consultables per internet gratuïtament.
Sí. Bueno, jo crec que amb això ens podem fer una mica una idea de la potencialitat d'un arxiu que a més no és flor d'un dia, no? Com volem recordar també que estem aquí dedicant aquest programa perquè amb motiu del 700 aniversari de l'arxiu. I sobretot, jo com a oient em quedaria amb això, no? Amb la gran diversitat de fons, amb la gran potencialitat de l'arxiu, no només moltes vegades des de casa sembla que aquests grans arxius expliquen només la història de la monarquia o només la història de les grans institucions, però a Cancelleria, a Mestre Racional, a Monacals, hi ha possibilitats encara de molts documents per descobrir sobre, sobre el dia a dia, fins i tot del poble de cadascú, no? Molta documentació de concessions, documentació municipal, local, es pot consultar.
També, a mesura que es va desenvolupant l'Estat, cada vegada afecta més la gent, ja, sobretot a partir de l'època dels cerimoniós, l'arxiu ja deixa de ser tant l'arxiu del monarca i passa a ser l'arxiu del regne, en certa manera, o dels oficials del regne. Sempre tendim a donar-li molta importància als reis, però en realitat caldria donar-li més importància a la gent que... Per això parlava jo de l'estaf que porta el rei al darrere, que és qui de veritat pren aquestes decisions.
Jo anava per aquí, no? Només com a reflexió final per tancar el programa, només encoratjar la gent que estigui fent o que vulgui fer, no?, investigacions locals, comarcals, de la història del seu poble, de la història del castell del seu poble, que pensi en l'ACA també com una opció molt vàlida per anar a veure què hi ha.
També és important que abans d'enfrontar-se a la documentació vinguin amb una miqueta de preparació bibliogràfica, és a dir, primer saber que s'ha publicat, si hi ha alguna cosa, un fil del que tirar, perquè n'hi ha vegades que quan ve alguna persona que busco de tal poble, necessites un fil del que tirar. I aquest fil pot ser hi ha un historiador local o alguna persona que ha escrit alguna cosa que ja et pot donar una assignatura. A partir d'aquella assignatura ja pots anar estirant i fent un fil de la teva pròpia recerca, que possiblement si arribes allà i et trobes amb el gran mar... és una miqueta difícil de trobar, perquè sí, hi ha algun fitxer toponomàstic, hi ha alguna... Però, es poden fer algunes cerques informàtiques, però a l'hora de la veritat necessites controlar, una mica el que ja està per a poder trobar un lloc del que es tira i que nosaltres puguem ajudar, perquè per això estem els arxivers també.
Bueno, això són deures d'estiu. Aprofitant que estem acabant temporada, doncs si algú vol dedicar-se a aquest tipus d'investigació, que sàpiga que ja li hem posat deures d'estiu perquè si decideix visitar el seu balcó a Aragó ja tingui una mica de les eines bàsiques per moure's.
700 anys de l'ACA, felicitats, moltíssimes gràcies Quino García, arxiver de l'ACA, per haver estat aquí avui amb nosaltres i explicar-nos una mica la història d'aquest important arxiu que tenim aquí a Catalunya.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies, Alberto Reche, al control tècnic al Salva Soler, Sergio Rodríguez, qui us ha parlat, i nosaltres us esperem, com sempre, al pròxim programa de Les Portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Tècnic de so:
Salva Soler.